si no és, si és digne o no presentar aquestes llistes, es veurà el dia de les eleccions.
Mireia, sé que no vols fer gaire declaració perquè és que no tens gaire més a dir i en fi, t'agraeixo molt la confiança amb el món RQ, però deixa'm fer-te una pregunta a títol personal, perquè evidentment pots parlar com a víctima del terrorisme. Que Bildu hagi incorporat 7 condemnats amb delictes de sang a les llistes de les eleccions municipals, tu què penses?
Francament, considero que la meva opinió no és rellevant. Tenim altres mecanismes a la nostra democràcia per decidir i per opinar. I la meva opinió personal és rellevant. Em sap greu dir-ho així de clar.
És irrellevant.
Al meu punt de vista, sí. El meu, parlo de mi.
D'acord.
Sobretot el que podrien pensar o deixar de pensar gent que ja no hi és absurd. I és fer-ho és tenir molt mala fe.
És a dir, el molesta el debat polític que hi ha en aquests moments al Congrés parlant d'això?
No em molesta el debat polític perquè trobo que és necessari i és bo que hagi sortit i que la gent en parli, per restar, i que no parlin en nom d'una gent que no... Ningú pot parlar en nom de les víctimes i... És això.
T'entenc. El que et molesta és que algú posi en boca de les víctimes una opinió que ningú ha donat permís perquè puguin opinar, perquè de víctimes, malauradament, n'hi ha hagut moltes i moltes en diferents pensaments.
Ara veig clar perquè vostè és periodista i jo no. Perquè amb una frase ha resumit el que volia dir i no sabia com.
Doncs ja no seguim. Moltes gràcies, de debò.
I una altra cosa.
Digui'm.
Ara, jo ja que hi soc, m'agradaria poder sentir més veus femenines en les tertúlies.
Vostè té tota la raó del món?
Amb una sola representant ja n'hi hagi prou.
Ja sap que estem totalment d'acord amb això i intentem millorar any rere any, i la meva obligació és fer-ho així. I no només té vostè tota la raó, sinó que espero que en pròxims mesos vostè pugui trucar-la i pugui dir: Jordi, tens tota la raó. Moltes gràcies, de debò. Mireia, un petó molt fort, molts ànims i records a la família. Gràcies.
Gràcies.
Són les 10:03. Quanta lliçó. Ana Gómez, amb tot, eh?
Ai, sí, fill, respecte. Quina il·lusió sentir gent tan assenyada i que parla amb el cor i sense que... I a més que no vol ni dir la seva opinió per no, doncs, no sé, per no involucrar ningú i perquè ningú parli en boca seva.
Fixa't
respecte
que
absolut.
Fixa't amb això, fixeu-vos tots amb això, amb el tema que ara comentava, que és com s'han manipulat històricament les víctimes del terrorisme per tot arreu, eh? Per tot arreu, eh? Perquè ella la que reclamava és, sisplau, deixin de parlar en nom de les víctimes. Això és el que ha vingut a dir la Mireia Lluch. Melero.
No, i això aquí hi ha tot arreu, eh? Les víctimes del terrorisme sempre han estat moneda de canvi, això. Permeteu-me que recordi una frase preciosa de l'Àngel Wagenstein en un llibre, El Pentateuco d'Isaac, que parlava d'això precisament, de la utilització dels morts, i que deia: ¿Quién se equivocó y quién tuvo razón? No lo sé. Solo los muertos quedaron irreprochables. Que Dios los acoja en su reino sin límites.
Francesc Marc Álvaro.
No, una cosa que em va sorprendre fa molts anys. Ara no ho sé perquè la societat, que ara fresment, s'ha polaritzat molt. Però fa uns anys vaig fer un viatge a Israel i vaig parlar amb gent de molts colors polítics, també representants de l'autoritat palestina, i una cosa que em va sorprendre en el camp dels israelians és que arribats com érem tots els que vam anar, que érem gent de Barcelona i de Madrid, i vam treure ràpidament el tema de les víctimes, gent de diferents colors a Israel ens van dir que en general en el debat polític entre partits israelians no es feia servir aquest tema. No es feia servir. Parlo de fa uns quants anys enrere. Repeteixo que ara no sé, perquè el gir que ha tingut la política israeliana és preocupant. Però em va sorprendre, arribant des de Barcelona Hi havia gent de Madrid a la reunió també, encara va quedar més sorpresa perquè alguns eren propers al PP i van rebre una mena de lliçó. Doncs això és així, vull dir que no totes les societats ho fan, vull dir, algunes tenen o han tingut el bon criteri de no incloure els morts de les accions terroristes en el debat partidista, cosa que hauria de ser per sistema,
jo de no fer-ho. Només un...
Val, és que, sí, digues que he canviat de tema, perquè n'hi ha un... Acaba de saltar la banca amb un debat. Ara ho explicarem, de seguida. No. Domènec, acabem-ho.
No, que en aquest debat, que és absolutament... Jo crec que és electoralista, absolutament. Jo ho dic per dues coses, bàsicament. Una, per l'associació que fa el PP del propi partit com a victimari, és a dir, quan ella es refereix al Pedro Sánchez, quan Feijó es refereix al Pedro Sánchez, diu vostè practica la benevolència con Bildu i la crueldad con el PP, per tant, vostè està amb els butxins i no amb les víctimes, està associant directament al PP, perquè no sé quina crueltat li aplica el PSOE al PP, que la desconec, però l'associa directament com si el PP fos la víctima, i dius, bueno, escolti, vostè és un partit polític, víctimes n'hi ha en diversos partits, i n'hi ha que no tenen cap color, i després una altra cosa, podria dir, perquè és molt naturalista, en aquest debat no hi ha res, absolutament res, dels processos, en tot cas, de reconciliació o de pau que s'hagin pogut produir o no produir a Euskadi. És a dir, hi ha hagut persones que han estat condemnades per atemptats de violència terrorista, que han fet processos d'intent de demanar perdó, fins i tot a les víctimes, en privat, no com un espectacle públic, polític. Però això ho desconeixem, és a dir, quan es parla que hi ha 44 persones, no tenim ni idea quines són ni quins processos s'han fet. És a dir, jo crec que hi ha un tema que va per una altra banda i que aquest debat és absolutament electoralista.
Val, són les 10:06. Vaig a la publicitat, però abans de la publicitat hi ha eleccions, i eleccions, a vegades dius, bueno, aviam, ara surt, avui, per exemple, ahir va sortir Jordi Hereu, a tal... Hi ha grans debats, hi ha grans debats, van sortint els mítings gent que no esperes, va sortir, però és molt divertit, sí, sí. El debat està molt bé.
Que és bueno,
resulta que el candidat de Junts a l'alcaldia de Badalona, estem parlant de Badalona, David Torrents, permetria abans que Xavier García Albiol fos alcalde que donar els seus vots perquè ho fos el candidat d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès.
Uala.
En una entrevista a Televisió de Badalona, David Torrents ha carregat de manera molt contundent contra Montornès d'Esquerra. Escolteu.
Si Àlex Montornès pot ser alcalde, ja tria entre Àlex Montornès o que García Albiol governi, què tria?
Que García Albiol governi. El meu argument no és que tingui cap problema amb Esquerra Republicana, i he militat, i Esquerra Republicana és un partit que hem de fer la independència conjuntament. Jo crec que Àlex Montornès i el seu equip està incapacitat per tenir l'alcaldia d'aquesta ciutat.
Per què està incapacitat?
Jo he governat un any i mig amb ell, i és molt complicat fer política amb Àlex Montornès, és molt complicat arribar a acords amb Àlex Montornès, les seves àrees han brillat per la seva... poca dedicació, s'han dedicat a fer campanya durant un any i mig, la gent, en lloc d'estar al despatx, estava al carrer fent-se fotos, encara deuen ajudes a restauradors i a oci nocturn, i jo entenc que s'ha fet una gestió bastant precària.
És ben bé que amb els pactes municipals ja, és a dir, es trenca qualsevol estructura mental que puguis tenir de la idea dels que fan els debats i les tertúlies cada dia en aquest programa. Però també ha dit David Torrent, repetim, que és el candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Badalona, que entre el candidat d'Esquerra i el candidat del PSC, que és l'actual alcalde Rubén Guijarro, votaria abans a Guijarro perquè diu que seria millor alcalde. Ximpum, catapum, silenci, que ara hi parlarem, home.
RAC 1.
Per avui, per demà, per ahir, per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat, per respirar millor, per circular millor, per viure-hi millor. Per orgull, per ciutat, per país, per tu, per tots, per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
Pols d'Artos. Avantguarda, minimalisme i disseny escandinau. L'icònic 100% elèctric amb més de 500 quilòmetres d'autonomia té en qüestió de setmanes. En queden poques unitats. Oferta exclusiva amb Polestar Renting. Vine i prova-la ara al teu espai més proper. Polestar.com.
Si un dels teus objectius per aquest any és deixar enrere l'alopècia i tornar a tenir cabells, estàs de sort. Insparia, el grup capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantaments capilars, ve a Barcelona. No et perdis l'oportunitat de conèixer els millors experts en salut capilar amb més de 14 anys d'experiència. Demana una cita gratuïta trucant al 900-696-020 o a insparia.es.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en dos clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
Con Azul Marino Viajes, tu verano va a ser azulinante. Túmbate en playas azulinantes, descansa en hoteles azulinantes y vive experiencias azulinantes. Y sobre todo, azulina con un descuento de hasta el 7% en Caribe, Islas, Egipto, Costa Rica, circuitos, crucero fluvial. Reserva ya en azulmarinoviajes.com o en tu agencia de viajes Azul Marino. En Barcelona, calle Aribau 57 y también en Castelldefels.
Quadis Dream Barcelona et presenta BYD, la marca número 1 a nivell mundial amb vehicles endollables. Vine a la nostra primera botiga al carrer Aragó 29 i et regalarem dues entrades per al Saló de l'Automòbil. Viu l'experiència BYD del 13 al 21 de maig al Palau 1 de Fira de Montjuïc. Més informació a quadisdream.es.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Aquest mes de maig és perfecte per aconseguir i conduir el teu MG. Descobreix l'MG HS Gasolina, el SUV familiar per només 21.790 euros. L'MG 4, el compacte elèctric per només 20.480 euros. Visita els concessionaris de la nostra xarxa MG a Barcelona i al Vallès que trobaràs a mgmotor.es. Preu subjecte a financiació vàlid fins a final de mes.
Aquest estiu, el Corte Inglés de Diagonal, portal de l'Àngel i Plaça Catalunya, obren per tu cada diumenge i festius de 12 a 8 de la tarda.
Molt més temps i avantatges perquè facis les millors compres en moda, esports, llar, supermercat, electrònica...
Recorda, aquest estiu, el Corte Inglés de Diagonal, portal de l'Àngel i Plaça Catalunya, obren per tu cada diumenge i festius de 12 del matí a 8 de la tarda.
Els clients de supermercat Plus Fresc ja gaudeixen d'una de les promocions més esperades. 70% de descompte en la segona unitat.
Fins al 22 de maig, a Plus Fresc hi trobaràs més de 400 articles d'oferta. Emporta't la segona unitat amb un descompte del 70%.
Plus Fresc és producte de qualitat, el millor servei i bones ofertes. També pots fer la compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I et vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre estand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Que són les 10 i 13 minuts. Ai, senyor. Ai, senyor. Hi ha un senyor de Vox parlant al Congrés dels Diputats. Que em recorda molt Arévalo. He de dir que... No, perdó, dic-te alguna bestiesa, sense cabell, però...
Però Arévalo era molt bo, eh?
Sí, bueno. Bueno, perdona. Hem de mirar els clàssicos.
Arévalo.
Mira, sí, que té un aire. Aviam, un moment.
Sí, sí que té un aire, Arévalo.
Sí, home, i tant, el senyor de Vox, Ignacio Gil Lázaro, Armenteres?
Ignacio Gil Lázaro, que era un clàssic del Partit Popular. Exacte. És dels que va passar de Vox al Partit Popular.
Al revés, del PP a Vox.
Perdó. Al revés. Escolta, estava pensant en una altra cosa, no sé si tenim els talls preparats, però ara en aquesta pausa publicitària hi ha hagut un interessant cara a cara, més que tot per la bronca política entre Esquerra i el PSOE, que són socis, que aproven els pressupostos plegats. Rufián li preguntava per Rodalies i responia Raquel Sánchez. No sé si se tindrem a punt
el
primer tall.
No.
Doncs deixa'ns un segon, Jordi.
Sí.
D'acord que estem en campanya i amb tota la història, però aquí hi ha una bronca descomunal perquè la setmana passada es va reprovar dues vegades la ministra de Transports, Raquel Sánchez, per tota la gestió de Rodalies i tota la situació de l'habitatge. I és curiós com avui d'entrada Gabriel Rufián, res, fa uns segons, si tenim el tall...
Moment, no, però no, ja t'ho direm, no et preocupis. Va, no, no, és que Armenteres va més ràpid que fins i tot les declaracions. O sigui, abans que facin les declaracions ja vol tirar el tall. Però ara de seguida el busquem, no et preocupis, Armenteres, que de seguida el tindrem. Espera't, quan m'ho digueu, és que clar, ja hi hem... Ara, som-hi, vinga, va.
Apelo a su humanidad. Apelo a su conciencia. Les sugiero que no se rían. Usted es catalana como yo. Usted ha sido alcaldesa de Gavà. Sabe perfectamente como ministra de Transportes y de Movilidad que esperar que coger un tren hoy en Cataluña y en tantos otros sitios para muchísima gente que nos está escuchando aquí y ahora es el peor rato de la semana. El peor rato de la semana. Así que le pido, por favor, señora ministra, míreme a los ojos, por favor. Míreme. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
Silencio,
¿qué va a hacer por ellos? ¿Qué va a hacer por ellas?
Y la respuesta de Raquel Sánchez, podem dir perfectament que està a l'altura.
Míreme a los ojos y explíqueme, explíqueme cómo han sido ustedes capaces de aprobar la reprobación de esta ministra que forma parte de un gobierno que es el gobierno que más está invirtiendo en infraestructuras en Cataluña y más concretamente en materia de rodalías. Míreme a los ojos cómo han sido capaces usted de acordar ese ignominioso acuerdo con los responsables de la desinversión en Cataluña durante décadas.
I li ha faltat dir les inversions que en aquests moments es fan a Catalunya, precisament les estem pactant nosaltres, no?
Ja. És un quart d'onze del matí. Anem a l'altre tema.
Hi ha alguna cosa aquí, això de mirar-me a los ojos?
Ja. No. L'únic que hi ha és que hi ha eleccions. Hi ha una cosa, tothom, cada vegada que hi ha... Tothom aquí, qui obre la boca és per electoralment. Mira el que ha passat a Badalona. Que no sé, jo vull escoltar l'opinió de l'Anna Gómez.
Jo, pobra de mi, no tinc ni idea.
El que passa a Lleida no té res a veure amb el que passa a Barcelona, ni el que passa... No, perdona, el que passa a Lleida no té res a veure amb el que passa a Mollerussa.
Tampoc, i espera't a Mollerussa.
Sí. No, però és veritat que dius... Et sorprenen que després del que... Jo no sé si a Junts per Catalunya i Esquerra estan... És a dir, si en aquests moments s'odien més entre ells...
Te'n recordes del Roper?
Sí, jo crec, exacte, jo crec que aquest és el problema que tenim actualment a Catalunya, que l'odi visceral i les batalletes del passat que tenen entre Esquerra i Junts està perjudicant moltíssim a la ciutadania en general i sobretot a la política i sobretot a aquelles persones que fa molts anys doncs demanem més autonomia per Catalunya, la llengua, la sanitat, gastar els nostres diners com bonament puguem o sabem que ens equivocarem, perquè això evidentment no serà el país de les meravelles, però sí que fa molt de temps doncs que demanem que Rodalies deixi de ser una escombriaire, que la sanitat no fugeixin els metges de la primària i que estem en una situació molt precària a nivell sanitari, que l'educació, que la llengua catalana estigui amenaçada una vegada i una altra, que el carrer es parli cada cop més castellà. Tota aquella gent que volem millores per Catalunya i que voldríem arribar a un acord amb l'estat espanyol, aquesta guerra bruta que tenen entre Junts i Esquerra, doncs ens està perjudicant a tots. I només és per l'hegemonia del poder. I aquestes declaracions d'aquest senyor de Badalona, doncs m'imagino que estan aixoplugades amb el que amb la gestió municipal, cadascú doncs mira més la persona i la gestió que no pas el projecte general polític d'un país, però no se li ha d'oblidar que la política comença pels municipis i que per tindre un teixit bo a nivell de Parlament de Catalunya necessites tenir un teixit bo a nivell municipal, i aquesta guerra ens està perjudicant a tots d'una manera absolutament, per mi, deshonrosa.
No, serà un problema de...
Per la gent que pensa com jo, clar.
D'Esquerra i de Junts, perquè a mi la resta de Catalunya, entre la qual m'incloc, la veritat ja, és que s'importa ben poc.
Ja, home, per suposat, això és la democràcia, però tu en principi pertanys a la minoria i en principi la majoria d'aquest país pensa com Esquerra i Junts i per tant volen més autonomia i volen una independència d'una manera o d'una altra pactada. Vaja. Respecte absolut a les minories, però a les majories
bueno,
també,
bueno,
no?
Bueno, no sé si vaja dia, el PSC
vaja
no
dia que porto, Anna, amb això. Perquè
no, però, perdona,
que tu, que ets de poble, com jo...
No, però digue'm, deixa'm dir una cosa,
no,
Javier.
Perdona'm, deixa'm dir-te una cosa. Sí. Que tu, que ets de poble, com jo, encara no t'hagis adonat de que les característiques de cada un d'un partit polític, sigui A, sigui B, en un poble, no té absolutament res a veure amb el que la gent vota a les possibles connexions que es puguin fer i, per descomptat,
la transmissió... No hi estic d'acord,
acceptant.
Una cosa és un poble de 1.000 habitants i una altra cosa és un poble de 50.000 habitants. si una altra cosa és Badalona i l'altra cosa és Mollerussa. És a dir, hi ha molts pobles que hi ha llista única i hi ha gent de totes les ideologies.
Tot i així, tot i acceptant que cada poble i ciutat és un món en si mateix, per si mateix, tot i acceptant això, no és a dir, que García Albiol pogués ser alcalde de Badalona gràcies als vots del partit del Puigdemont, crec que tant per García Albiol com per Junts tindria un cert element de curtocircuit mental, crec,
evidentment, crec, evidentment.
I després una segona consideració total, però consideració sense cap mena de, jo crec que un cop hagin passat les municipals, dintre de Junts hi haurà d'haver algun tipus de metabolització de la situació que ells mateixos han generat, és a dir, tant pel tipus de candidatura tu tries en el cas de Barcelona, que jo crec que és una candidatura que efectivament no parla d'independència ni parla de... No fa servir el llenguatge de Junts, tot i que siguin unes locals, com encara que això pugui ser una anècdota o no, perquè García Albiol pot, segons el que hem sentit, pot ser alcalde gràcies als vots de Junts a Badalona. Vull dir que no, una anècdota no
jo,
va ser.
Jo crec, Xavier, que no és tant a favor dels vots de Junts, sinó perquè no ho sigui el d'Esquerra Republicana, que encara és
sí,
més heavy.
Sí, però que està més a la contra que a favor, exacte, és evident, però que aquest a favor no és un a favor menor, també, és a dir, jo l'únic que estava dient és que a Junts, un cop hagi passat tota aquesta batalla electoral, jo crec que hi haurà d'haver una espècie de readequació estratègica, és a dir, no es pot seguir mantenint el mateix discurs que fins ara, quan estàs disposat, per exemple, a Barcelona, a pactar amb el PSC a l'alcaldia, i de fet crec que tant Trias com Collboni ho han dit en reiterades vegades, que estarien en disposició de pactar. De fet, Trias ha dit, bueno, escolta, en el programa econòmic nosaltres som plenament equiparables al PSC i per tant podríem arribar a un acord. Quan a Badalona tens un senyor que et diu que a més a més podria votar el Albiol, jo ara no dic, però crec que hi haurà, no ho sé, hi haurà un moment de certa catarsis.
Però si em permets, ja acabo de seguir.
Però no ho dic com a crítica,
no ho dic com a crítica, però també com a opinió, sí, senzilla i meva. És a dir, evidentment que Junts haurà de fer una catarsis postcarra també, perquè el que no es pot tampoc és continuar mantenint un diàleg que no existeix en Madrid, donar suport a tot el que no existeix en Madrid sense cap avenç, no en Rodalies sinó en res. I per tant la catarsi ha de ser general al món independentista, crec jo.
Francesc Marc.
No, jo crec que les eleccions municipals ens oferiran canvis en molts partits, per exemple. Jo crec que encara que no es diu, el que ja no hi ha és aquella cosa de no es pot pactar amb els partits del 155. Vull dir que una cosa que veurem, i jo crec que no és que jo tingui una bola de vidre, però és que ho han dit, o ho estan dient d'alguna manera, tant Junts com Esquerra pactaran amb el PSC on puguin pactar. I el PSC pactarà amb uns o altres i en funció del lloc donant preeminència amb un o altres. És a dir, que es tornarà una geometria que amb el que es va venir del 155 es va anul·lar. Per tant, es tornarà a repartir cartes i, per tant, no només Junts, com diu el Xavier, que jo crec que Junts té una feina pendent ajornada que haurà de fer, que sapigué si vol ser el partit del Trias, el de Laura Borràs, el de Jordi Turull o el d'aquí. Ha de dir-ho, ha de decidir-ho, però a banda, per exemple, el PSC, en funció dels resultats que tingui dins i fora de l'àrea metropolitana, farà, diguem, alguns ajustos del discurs, perquè durant uns anys semblava que volia pescar molt entre els ciutadans, en altres llocs vol pescar en el món d'Esquerra, bueno, també ha d'ajustar. I, evidentment, Esquerra també ajustarà coses, tot i que jo crec que les eleccions d'Esquerra depenen més de si la legislatura de Pere Aragonès pot arribar al final, que jo crec que hi pot arribar en la mesura que se li van aprovar els pressupostos que se li van aprovar, i per tant, encara que tingui dificultats, una cosa clara és que ja hi ha un motor per arribar-hi, també en funció de com la campanya de les generals, que ja hi serem, al setembre, incideix en tot això.
Jo, perdoneu, però és que en respecte al que diu l'Anna, que ho repeteix d'una forma persistent...
Ui, ojo que ve,
Sí, exacte, i que avui bueno, és igual.
Digues, Ramon,
digues. No, Ramon, té el dia...
No, Anna, perquè és que permanentment dius, escolta'm, aquí ja no hi ha debat, no hi ha diàleg, no s'ha aconseguit res a Madrid, tot això no serveix per res, tot això de que fan els d'Esquerra Republicana és una autèntica misèria, els aixequen la camisa, són una colla de dròpols... Escolta'm, aquí...
No he dit això, eh? Una colla de dròpols no és tu, jo no.
S'interpreta de les teves paraules, Anna.
No, interpretes tu en absolut.
Deixa'm que sigui una miqueta més a gust. En tot cas, jo ho he interpretat així. Escolta'm, els indults. els indults de gent que estaven tancats a la presó i que en aquests moments estan en llibertat. La reforma del Codi Penal, amb dos temes concrets, que efectivament algunes coses han sortit malament. El pacte dels pressupostos pels quals la inversió ha augmentat a Catalunya. És que no fotem, no es pot anar repetint sistemàticament una cosa que no és veritat. En aquests moments pot anar més bé o pot anar més malament, però és veritat que el que és el govern de Pedro Sánchez i el que és el govern d'Aragonès, escolta'm, segurament que voldrien molt més i que haurien de fer-se moltes més coses. Hi han coses que estan avançant i sobretot n'hi han dues de fonamentals. Una, que és el tema dels indults, que segurament molts de nosaltres, com ho van veure allò, van dir, mare de Déu, la que es muntarà en el conjunt d'Espanya quan deixin anar aquests de la presó. Doncs no ha passat res. No ha passat res. I resulta la segona, mal feta, en part, com a mínim, el tema de la malversació ben resolt alguns altres aspectes de la reforma del Codi Penal, doncs escolta, també s'han fet. Anna, disculpa'm, carinyo, amb tota l'estima que te tinc, no es pot anar repetint sempre el mateix mantra de que no serveix per res, no serveix per res, perquè algunes coses s'han fet. S'haguessin pogut fer moltes més? Segur que sí. Però jo ho veig així, Anna, disculpa'm.
Jo no, en absolut, perquè evidentment jo crec que...
És a dir, no han indultat els presos.
Torno a repetir, jo crec que les 2 milions de persones que van anar a votar l'1 d'octubre i que van posar la cara el que va convenir per anar a votar aquell dia, doncs no ho van fer perquè després indultessin els líders o perquè modifiquessin el Codi Penal de tal manera que vés a saber en qui perjudicarà o beneficiarà aquesta reforma. Jo crec que la independència el que perseguia era una Catalunya més justa, més feminista, més equitativa, on els impostos els poguéssim gastar nosaltres, bé o malament, poguéssim decidir com és l'aeroport, poguéssim decidir Rosalies i que no ens traspassessin només gestió sinó economia. I d'això no s'ha avançat absolutament res. I t'ho dic aquí alt i clar, absolutament res. Només faltaria que el PSOE, que pressuposo que és un partit molt més democràtic i molt més plural en quant a les nacions espanyoles del que ho és el PP, doncs no hagués fet petits passos, només faltaria. Però d'això a lo promès, ni taula del diàleg, ni gestió, ni absolutament res. No, més traves i traves i traves. I jo crec que això és més clar que l'aigua.
Hola, Tian.
Bon dia, Basté. Ara com ho enganxo jo, això, saps què vull dir? Primer deixa'm dir que m'encanta la paraula dropo.
O sigui, és preciosa.
Crec que és una de les paraules més boniques que hi ha en català. Sí. Potser no fer el dropo, però la paraula en si, sí.
Dropo.
Tampoc és
veure una cosa, dropo, és que abans hem tingut un moment més Sir Lendl entre Xavier Domènech, el nostre comunista de capçalera, i el Ramon Rovira al fons de la pista parlant del tema de les dels atars a les llistes, i ara és això, sembla un Borg McEnroe sobre el procés, diguem-ne, saps? I bueno, no sé, o sigui, aquí tothom tindrà la seva opinió sobre si aquesta legislatura ha servit per alguna cosa en aquest sentit o no. Jo, sincerament, sóc més del parer de Ramon Rovira.
Bueno,
vull dir que no es pot dir que no s'hagi fet res en aquesta legislatura. Potser s'ha fet el que es podia fer, que és el tema dels indults.
Una altra cosa és que el moviment independentista li n'és millor que els presos continuessin allà uns 20 anyets com el Nelson Mandela i així tinguessin més possibilitats de reivindicar les seves posicions.
Això, de veritat, Javier, amb l'apreci i carinyo que te tinc, és una absoluta bajanada. A ningú li convé que la gent estigui a la presó, només faltaria. El que passa és que el que no es pot és a conformar-te en que treguin la gent de la presó, que no hi haurien d'haver anat mai, que tu ho saps millor que ningú, amb un judici absolutament ignominiós que tard o d'hora s'acabarà anul·lant, i llavors ja està, doncs ja tornem a la casella de sortida. No, senyor.
Aquest indult, que ha sigut el gest més valent que ha tingut el govern del Sánchez,
que jo li agraeixo el gest,
que això no sigui res, que això no representi res, això no ho puc admetre.
Però això no representa res per la independència de
Catalunya. I no ho puc admetre perquè aquesta gent
ho dius cada vegada.
No ho puc admetre perquè aquesta gent són amics meus i jo m'he passat cada setmana veient-los a la presó i sé el que era jo.
10 i 28 minuts.
Podem dir alguna cosa amb carinyo, ja que ve...
Si és breu, sí, perquè hi ha més declaracions que...
Amb carinyo.
Sí.
Carinyo n'hi ha molt, avui.
És la taula del carinyo, i jo em vull sumar, perquè recordo una pel·lícula de quan era jove, que es deia La fuerza del cariño.
Hòstia, quin drama, tu.
I ara estic aquí, jo també. I mirant els ulls del Domènec...
Mira els ulls.
Estem a punt de fer allò que va fer el Pablo Iglesias, eh? Fer-nos un pico. No, però una cosa, a veure. Jo crec que hi ha una cosa que es pot dir alhora, és a dir, que el gest dels indults és molt important políticament, sí, i que va tenir un alt nivell de risc per part del Pedro Sánchez, això és innegable. Sí. Això és innegable, se sigui independentista o no se sigui independentista, s'ha de dir. Dues, i llavors dic una cosa alhora que no desmenteix l'altra. Crec que l'abordatge polític de fons del problema català en Sánchez no l'ha fet. És a dir, ha fet una cosa molt important de caràcter concret, que és els indults, però la mirada holística sobre el problema català, allò de dir això és un afer d'estat i el vaig agafar com cal amb oportunitat històrica, a veure si ho puc abordar, no ho ha fet. La prova d'això és que el discurs que fa el Liceu de Barcelona quan ve a anunciar els indults, li vaig dir a l'Ivan Redondo això, perquè encara hi era llavors, és un discurs que té una conclusió magnífica, que és faré els indults, i té una quantitat de fullaraca que no diu res, enorme. I li vaig dir, dic, ostres, dic, heu fet un discurs per no dir res, que diguem, l'oient, diguem, el que escolta aquest discurs diu, val, després dels indults hi ha un estadista o no? I aquest és el retret que jo faig, és dir, agafo un Sánchez i li dic, vostè ha sigut molt valent amb els indults, i a la vegada li faig un retret. I vostè no aborda el problema català amb l'altura de mires que hauria de fer-ho.
Jo, ja està. Digue, Xavier Domènech, i acabem, eh?
També molt en la línia aquesta de Força del Carinyo, i perquè estic d'acord amb el Francesc Marc.
Acabarem amb el Pico.
Exacte. Ja, sí,
acabareu morts, perquè és com acabava la pel·lícula aquesta. No,
quan el Pedro... Que malament. Quan el Pedro... Aquesta imatge, com pot ser?
Calgus, però no va per...
Quan el Pedro Sánchez guanya, fa el discurs d'investidura i busca els vots, diu dues coses que són claus. Una és, Catalunya té un estatut que no va votar, és l'única comunitat autònoma que té un estatut que no va votar, i la solució a la problemàtica catalana haurà de ser votada pel conjunt de la ciutadania de Catalunya. Aquí hi ha, diguem, el camí cap a la solució política, sense formular-la exactament què seria, que després no s'ha desenvolupat. Ara, jo crec que això, i crec que tot això va molt més enllà del pim-pam-pum entre Junts i Esquerra. O sigui, jo també crec que, evidentment, Esquerra ha aconseguit coses, però que hi ha un problema de fons, i que va més enllà del pim-pam-pum, perquè jo el que vull dir és, no és sostenible la retòrica de, per mi, de Junts, de constantment acusar d'inutilitat d'Esquerra i de no complir els objectius i que no complir amb el mandat de l'octubre, quan anem mateix Junts en la pràctica política, no en la retòrica, en la pràctica política que està practicant en aquestes municipals, està en una altra galàxia de la retòrica. És a dir, no pots mantenir aquesta retòrica en una pràctica política com la que estàs desenvolupant.
Ja, Javier, però tampoc t'oblidis que... No t'oblidis, Javier, que Ada Colau està governant Barcelona gràcies al suport del senyor Valls, eh?
Vaig a la publicitat, però abans que... És el pròxim tema, eh?
El diablo?
Que és un tema que... No, és un tema... Aquest sí que a mi, com a ciutadà, em preocupa molt. Però molt vol dir molt. El candidat de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro Pulido, critica que el seu fill portés una porra extensible a la manifestació contra les cases ocupades a la Vora Nova. Ara bé, entén que els joves es vegin obligats a portar armes per anar pel carrer.
¿Por qué en Barcelona los chavales necesitan sentirse autodefendidos?
Però el seu fill portava un arma que és il·legal aquí.
Le estoy diciendo que es una conducta que es feo. En Francia no lo es, en Portugal no lo es, en Alemania no lo es,
Però aquí sí.
En Andorra no lo es, sí, sí. Por eso le digo que es una conducta feo, no la estoy justificando. Le digo que puedo entender que esto pase en la ciudad del crimen que es el día de Barcelona. Igual que puedo entender la cantidad de padres que le dan a sus hijos, menores, a sus hijas especialmente menores de edad, spray pimienta, que también son ilegales para menores de edad, para defenderse de agresiones.
M'agradaria saber si a Alemanya, a França i a Portugal es pot anar amb armes pel carrer, que és el que està dient. Jo juraria que no, i apostaria que cap dels tres països. O sigui, que poder anar amb armes pel carrer, primer fake. Però el que més em preocupa, hi ha una cosa que sí que em preocupa. L'altre dia se'm va córrer veure la manifestació de la Vora Nova, i quan dic mirar-la, la vaig mirar per TikTok, que és en aquests moments, primer, que és molt, molt divertit, però l'algoritme és un malparit, L'algoritme és un malparit. L'algoritme fa el que et segueix allò que a tu t'agrada mirar. Per tant, jo ja ho sé, però hi ha molta gent jove que, si ho sap, ho passa per alt. Vaig entrar amb diverses càmeres dins de la manifestació, a través de TikTok, dins de la manifestació, amb diverses càmeres. Dels dos cantons. Càmeres per aquí, càmeres per allà. Especialment per un cantó que és qui més càmeres portava, que era el sector, diguem-ho, dels Desocupa. Val? El Francesc Marc Álvaro diu que ja sé per on aniré. I espero que sigui així. És que la majoria de la gent que anava amb el Desocupa jefe eren menors de 20 anys, o de 21 anys. És a dir, i ara ho vull comentar, i això és un tema que fa dies que a la redacció comentem de parlar-ne algun dia, que és el tema de que, com hi ha algú d'esquerres, comença a apuntar que ara el revolucionari és ser de dretes.
Sí.
Un segon.
Que com més pressa tens, més semàfors en vermell et trobes, és tan cert com que cada dimecres i dissabte a Aldi hi ha productes nous de bazar. Canvia't a Aldi i equipa't per jugar a pàdel des d'aquest dissabte i sempre a preus baixos. Com la pala de pàdel, a només 29,99. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
Benvolgut professional, que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Quan la Berta va obrir el seu paquet d'Amazon, se li va accelerar el cor. Pantalla LCD i seguiment de la freqüència cardíaca. La pulsera d'activitat es va classificar al seu cor per la seva qualitat i preu. 5 estrelles de la Berta. Productes estrella, preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 926 40 02 o entra a riagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Volem un viatge perquè la canalla, quan arribem a l'hotel, faci i semblin Tutankamon.
Egipte en família, 8 dies amb creuer pel Nil i el Caire a partir de 990 euros per persona. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que parlem viatger. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
Rich snippets, ethical hacking, threat hunting, TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneixe'ns a FIAC.es.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al Parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano,
dame más. Viatge navegant i gaudeix d'un pla perfecte en família, sol, amb amics. Reserva ara el teu creuer i tindràs fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i més. Consulta'n les condicions. Demana-li més a l'estiu en viatges al Corte Inglés.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
El perquè de tot plegat.
En 2 minuts i les 11, jo sé que aquest és un gran tema, és molt punxegut, té moltes punxes, però jo crec que per això estem també, per punxar-nos, i si ens hem de clavar alguna estaca, que se'ns clavi també.
La força del carinyo.
La força del carinyo, exacte, la força del carinyo. Però és veritat això que estàvem comentant, que és que hi ha, i a més hi ha sempre gairebé és un clàssic d'aquest programa, aquell article de la Marta Nebot que ara comentava al Público, on parlava precisament des de l'esquerra que cada vegada hi havia més famílies que el seu entorn d'esquerres, que els fills se'ls feien de dretes. perquè, no, perquè el revolucionari és de dretes.
Perquè l'esquerra, tristament, s'ha hagut de tornar conservadora. L'esquerra no té un projecte transformador i l'únic que li queda ara és defensar les conquistes de la, social, de la socialdemocràcia de després de la Segona Guerra Mundial. Defensar l'estat del benestar, defensar les prestacions, atrinxerar tot el que des dels temps del neoliberalisme s'està combatint i intentant destruir. Llavors, des d'aquest punt de vista és conservadora. I després, bueno, jo aconsello a tothom un llibre del Pablo Stefanoni, un politòleg argentí d'esquerres, molt interessant, que es pregunta si la rebeldia se volvió de dretxes. I sembla que, efectivament, pels joves de tota Europa i dels Estats Units, la rebeldia, el discurs incorrecte, el discurs trencador, el que trenca amb la dictadura de lo políticament correcte, és el discurs de la dreta desinhibida, desacomplexada, a la que no li importa posar de manifest que no és feminista, que no és ecologista, i que tot el que està dient el discurs tradicional de l'esquerra és mentida.
Molt que preocupant. Passa que aquí, sí, jo crec que hi ha una part de llei del pèndol, és allò de si els teus pares són molt de missa, tu et fas...
ateu.
Et fas hippie o et fas ateu, i si els teus pares són molt progres, acabes, diguem, el PP. Això és una part de cosa, diguem, que ho hem observat moltes vegades en la història. Hi ha llibres, per exemple, llibres a França de fills de gauchistes famosos que van acabar integrant-se, diguem, en moviments molt, molt ultres.
La filla del Regis Debré, que per és exemple, biògrafa de l'emèrito.
Per exemple. Però hi ha altres coses, no? Per exemple, jo crec que hi ha aquesta dificultat de l'esquerra per fixar allò que es deia en termes clàssics el subjecte històric de la causa. És a dir, després de que la classe obrera fos el que va moure les revoltes en el 19 i una part del 20, en la postmodernitat l'esquerra té un problema, és a dir, a qui s'adreça, sobretot en les societats desenvolupades. La classe obrera com a tal ja no existeix, i aleshores s'entra en el que alguns analistes han dit les microidentitats, no? I això, que és una batalla que dins l'esquerra és molt furibunda, acaba generant a vegades un desconcert en el propi camp tradicional dels partits progressistes i crea desconcert i es traspassa amb la dificultat per fer un discurs per tots, perquè una cosa que havia encertat a fer l'esquerra històrica era que s'adreçava a una gran majoria. Ara s'adreça a una suma de minories, que és diferent. Tercer element, això ho ha dit algú arran del cas Ayuso, és que ara, en segons quins contextos, fer-se de dretes és punky. És a dir, és punky i és anar contra els que manen, i és una mica l'ayusismo i és el trumpisme, és això que des d'un punt de vista intel·lectual se n'ha dit en el món anglosaxó la alt-right, no? La dreta alternativa, que en el fons té molt de trampa. El que passa que l'envàs és nou, és a dir, la falange quan surt als anys 30 també és alt-right, i són uns tios que diuen posem la pistola aquí damunt la taula i et fotré quatre hòsties. És molt alternatiu, sí, i molt feixista. Vull dir que, diguem, com a cosa alternativa, diguem, el Hitler era superalternatiu. Les joventuts hitlerianes, diguem, molaven molt, no? Però alerta.
Era molt modern, és que ens oblidem.
Era molt modern. I, a més a més, bevien de l'esoterisme i dels ovnis i de coses, diguem, que ara també. Però alerta. Per tant, per una banda, hi ha una dificultat, jo crec, de l'esquerra de redefinir el discurs, però també de la dreta democràtica, perquè quan diem que aquests nanos joves van cap a la dreta, no s'apunten a la dreta democràtica, s'apunten directament a la dreta, directament totalitària, o que coqueteja amb els totalitaris. És a dir, se'n van més a Vox que no al PP, en termes d'Espanya, eh? Alerta amb això. Per tant, vol dir que la dreta democràtica també té un problema. És a dir, quin discurs fan els democristians? Quin discurs fan els conservadors? I si n'hi haguessin a Espanya, que no n'hi han, quin discurs farien els liberals? Ah, aquesta també és una qüestió.
Aviam què diu l'Anna Gómez.
No, jo no ho acabo de veure, la veritat. Jo intento sempre partir de la realitat que m'envolta o del que conec, i la veritat és que el que no veig jo fills de gent d'esquerres que s'hagin fet de dretes ni d'extrema dreta. El que veig, potser, i és normal perquè ho porta amb la pròpia doncs, joventut, és gent, fills d'esquerra, que es fan més d'esquerra, molt més a l'esquerra, per falta de discurs, també aglutinador, i perquè, precisament, com deien els meus companys, doncs... el socialisme ha perdut la batalla de l'obrerisme i parla més de socialdemocràcia que no pas de lluites del carrer, i per tant els fills tenen tendència a anar més a l'esquerra, i els fills de les famílies de dretes doncs van cap a l'extrema dreta, perquè la joventut porta això, doncs més ganes d'anar al carrer, més ganes de cridar, i veig aquesta polarització entre els fills de la classe mitja, tant de dretes com d'esquerra, cap als pols extrems. Però que de forma general hi hagi ara una joventut absolutament reaccionària cap a la dreta, jo no ho veig.
Domènec?
Jo és que m'agradaria parlar amb propietat i no puc fer-ho. És a dir, jo no, pot ser que hi hagi un fenomen de gent jove que estigui anant cap a una dreta antisistema, també pot ser que hi hagi un fenomen, i no sé quina proporció, de gent jove que estigui anant cap a una esquerra antisistema, o que estigui anant a explorar el gènere no binari, el transgènere, o moltes altres coses. Per tant, no sé quina... Per tant, per parlar... No m'atreviria mai a fer una afirmació absoluta sobre la joventut en aquests termes. Només dos comentaris. El primer, això que ha dit el Xavier Manero, de que l'esquerra ha perdut l'horitzó transformador i que per tant és una esquerra més conservadora, en el sentit de que diguem, defensa més el passat, una miqueta el madrecita que me quede com estoy, les grans conquestes històriques del passat, que no pas el futur. Sí i no. És a dir, és evident que hi ha tot una, diguem, un discurs de defensa de les conquestes històriques del passat, més tenint en compte que portàvem bastantes dècades en les quals es deia que la centralitat de l'Estat era una cosa negativa, i que la intervenció de l'Estat era negatiu, d'hegemonia neoliberal, i que per tant la defensa d'aquestes conquestes històriques tenia un sentit no hegemònic. Però si pensem en l'ecologisme, es pot estar d'acord o no, però l'ecologisme situa un horitzó de transformació global. Per tant, no, i això no hi era en el passat.
És massa abstracte per la classe treballadora, això.
Bueno, això...
Ja t'ha fotut la festa en l'aire.
No, m'ha fotut la festa en l'aire. No pots dir això, ara t'hauria posat...
Si vols dir que puc, tu has dit el que has volgut del PP, no?
La sequera és molt abstracta per la classe treballadora i per la camperola, ni te cuento. Home, clar que no és abstracte, Manero. És a dir, no podem seguir pensant que l'ecologisme és una reivindicació pija postmaterialista que no afecta ningú. És a dir, és molt evident que si te'n vas a Àfrica i Amèrica Llatina, el tema de les lluites ecològiques no és gens abstracte ni per la classe treballadora ni per les classes populars. Aquest discurs també és antic. Aquest sí que és antic, crec que això de dir que això és abstracte. Però jo l'únic que... No, ara no entrava si és abstracte o no. T'estava dient, per mi no acaba de ser cert que l'esquerra no ofereixi horitzons de transformació globals que porten conflictes i polaritzacions, que porten conflictes i polaritzacions. I després, amb el tema de les identitats, que és un dels temazos, la política de les identitats, el tema... Però també t'ho matitzaria. És a dir, quan emergeix, ja sé que fot 10 anys, per tant, però quan emergeix el 15M... El 15M el que està reclamant és una democràcia real ja, és a dir, està reclamant grans temes, no temes concrets d'identitats. Per tant, jo diria, aquesta idea de l'esquerra està molt fotuda, ho fa molt malament, i com que ho fa molt malament i està molt fotuda i no sap què fer, apareix l'extrema dreta, i per tant la culpa de que apareixi l'extrema dreta és que l'esquerra està molt fotuda, ho fa molt malament, tap. Bueno, també, això també és molt històric, també és molt històric aquest discurs.
A veure, jo estava escoltant i realment...
O sigui, només diem coses passades de moda.
Sí, home, sí, no. Sí
que ets
molt
modern.
No, com ho dubtaves, que jo soc molt modern.
No, ets molt modern. No, la veritat
és... Tot i ser historiador.
Amb carinyo.
Molt de carinyo.
Amb carinyo, perquè això ja no és una tertúlia, això és una missa concelebrada.
Correcte.
Us estava escoltant i la veritat és que amb algunes coses coincideixo, amb altres no, però bueno, anirem... Jo el que crec és que en aquests moments hi ha una gran part de gent jove que ha pres consciència d'una cosa, que anant bé les coses, viuran pitjors que els seus pares. I això, tradicionalment, els últims anys, com a mínim els temps contemporanis, no ha passat. És a dir, nosaltres... No, puc parlar en nom de la majoria, no?
Això ja ha passat a la meva generació. Això va passar a la meva generació.
Però hem viscut millor que els nostres pares.
L'informe Petres, que és del 2000, ja explicava això que estàs dient.
Però hem viscut millor... Bueno, espera't, que acabo. Hem viscut millor que els nostres pares, els pares millors que els nostres avis, venien d'una guerra civil, una situació molt dura i tal i qual. Com a mínim, en el procés immediat, tots hem anat millorant. I ells, en aquests moments, aquesta expectativa no la tenen. Per exemple, habitatge. Tu li dius a un nano... No, amb un noi, una noia de 20, 20 i pico d'anys que acaba de la universitat, quan nosaltres vam començar, segurament alguns, allò a pagar la primera lletra del pis, o com a mínim... Escolta'm, tu podràs comprar un pis? La resposta és no, perquè estem parlant d'unes quantitats que estan fora de qualsevol possibilitat. Això per començar. llogar un pis a Barcelona, per descomptar que tampoc. Segona qüestió, de quins sous estem parlant? Què els estem oferint a aquesta gent? 1.000 euros? 1.500 euros? Gent que han acabat una carrera amb màsters, que tenen possibilitats de fer feines, diguem-ne, de primeríssim nivell, i els estem oferint això? Aquesta és una altra de les coses que tenim. Per tant, aquesta gent també es troben en un moment en el qual ells tampoc es troben, diguem-ne, còmodes amb això. El sistema social. El sistema social cada vegada funciona pitjor. És a dir, cada vegada hi ha els col·lapses més grans al sistema sanitari, cada vegada hi ha uns problemes més grans a l'educació, cada vegada... És a dir, si tu vols accedir a una determinada formació, has de pagar, perquè el sistema públic, que és molt bo, ja no et respon segons quin tipus de coses. En definitiva, parlaves abans del medi ambient, Xavier. Els hi deixarem un món trinxat. Els hi deixarem un món trinxat. Per més que nosaltres ara ens comencem aquí a posar la consciència de que s'ha de prohibir l'entrada de cotxes, els hi deixarem un món per trinxat. Esclar, aquests nanos, aquesta gent que tenen la nostra edat, que en un moment determinat doncs, podien tenir unes expectatives, diuen, escolta, però aquesta colla que m'estan, que són els que han portat la torxa durant tot aquest temps, i insisteixo, i amb això una mica per la raó al Xavier, diguem-ne, en projectes de socialdemocràcia o de progrés, escolta, això no, a mi no em resol res. Jo no sé si això acabarà amb una, diguem-ne, amb moviments d'extrema dreta. Això no m'atreveixo a dir-ho i espero que no. Ara, que el desencís és brutal i que ho hem fet fatal, això no en tinc la més mínim dubte.
Tian, vols dir alguna cosa? Tian, i acabem.
Però deixa'm dir una cosa. Esteu parlant com si la socialdemocràcia que has governat els últims 30 anys aquest país, i això no ha passat, eh?
No, però és que no és la socialdemocràcia. No, jo estic bastant d'acord amb el Ramon Rovira. Jo sí que veig... a marge de la llei del pèndol, diguem-ne. Jo és que el que crec és que efectivament no estem donant resposta a totes aquestes problemàtiques que té el Ramon. Aleshores, si la meritocràcia, per exemple, funciona, si funciona l'ascensor social, si no funciona l'ascensor social, canvien els valors. I la gent es fa revolucionària sempre als 20 anys i depèn del context es fan revolucionaris cap a un cantó o cap a un altre. I jo sí que veig una deriva perillosa cap a un trumpisme. Digue-li Trump, digue-li Trump, digue-li Vox, digue-li el que vulguis. Jo, sincerament, jo sí que ho veig, això, i em sembla molt perillós i em sembla molt preocupant. Però sobretot, jo crec que el motiu és sobretot que no és això que diu el Ramon. Si no es dona resposta amb uns sous que no donen per tenir una casa on viure, aleshores, en algun lloc s'agafa la gent.
Agafa una dada empírica. Melero. Una dada empírica. On governa majoritàriament l'extrema dreta? Als països excomunistes. És bastant significatiu, no?
8 minuts i les 11...
70 anys de marxisme-leninisme han portat això.
8 minuts i les 11 en punt del matí.
Mira, jo també, per acabar una cosa només, Jordi, jo ja estic d'acord amb moltes de les coses que dieu, però deixem ja de paternalismes i maternalismes, i la gent jove, si vol canviar el món, que es comenci a espavilar també, eh? Que la gent jove també ha de començar a deixar de només mirar sèries.
Sí, però s'espavilaran d'una altra manera.
Escolta, tu, la universitat abans era...
A mi sempre m'havien dit i m'havien transmès que si tu treballes, tal, tot aquest discurs, diguem-ne, no?
Home, però nosaltres a la universitat a la universitat era una acció...
Però nosaltres estem enfilats a una roda del hàmster i no la del procés.
Però que comencin factures. A espanyar ells, que és el que fèiem nosaltres, sí, i el que va fer el maig del 68.
I si resulta... Jo no dic que sigui així, jo dic que si resulta que se n'adonen o pensen que ells no volen enfilar-se a la roda del hàmster per arribar extenuats a la jubilació,
i volen una altra cosa...
Bueno, no ho sé, però parlem-ho.
Tian, una cosa només, que dieu, Ramon, puc estar d'acord amb la base que dieu, tot i que no considero que hagi passat ara, és a dir, el fet que els habitatges estaven alts, la precarietat laboral, tot això no és de fa 3 minuts. O sigui, això jo crec que ja va començar com a mínim als 90. Però no entenc la lògica, ja, més enllà de l'argument Melero, ja se m'escapa absolutament per associar-lo aquí, però la lògica...
Però és empíric,
tot és empíric en el món. Fins i tot, és igual.
I modern.
Però no entenc la lògica per la qual Díaz Ayuso, que el PP porta governant la Comunitat de Madrid quants anys fa? Des dels 90. Mm. Sí? Que estan governant ells, és dir, que la principal culpa de de que governin ells és que governin l'esquerra. No està governant l'esquerra, està governant la dreta. És a dir, és que tot això que esteu dient ho esteu atribuint precisament. És a dir, vosaltres dieu, hi ha un problema de preu d'habitatge, hi ha un problema etcètera, etcètera. I que aquest problema porta a que automàticament, com que tens un problema d'habitatge, te'n vas a Vox, que té una política d'habitatge que ni te'n cuento.
Jo crec que no va...
No acabo d'entendre el salt, la voltereta per arribar aquí.
No, jo deia, la gènesi del problema, jo crec que no és l'habitatge en si.
Ah, llavors estem parlant d'altra cosa.
Jo crec que l'habitatge és un motiu, i jo crec que hi ha molts motius, però jo crec que hi ha altres motius de fons que els joves se senten molt incòmodes i que la dreta ha propiciat un tipus de llenguatge i un tipus de manera de funcionar que fa anys no es funcionava d'aquesta manera, sinó d'una manera radicalment més intolerable, però que ara, en la llei del pèndol que comentava abans, doncs no s'hi senten còmodes. Hi ha un seguit de gent jove que no s'hi sent còmode ni de...
Però tu et refereixes, Basté, tu et refereixes a feminisme, ecologisme, a una reacció a tot feminisme, això?
Em refereixo a feminisme, em refereixo a ecologisme, em refereixo al col·lectiu LGTBI, amb el tema de la immigració, que evidentment no fa falta dir que jo estic absolutament d'acord amb els postulats de l'esquerra. El problema és les maneres. Jo crec que aquest és un tema... Jo crec que aquest és un dels temes. És un dels temes que la gent més jove, no estem parlant de la meva ni de la generació del Ramon, ni de la generació que ve darrere. És a dir, estem parlant dels més joves de tots que aquí se senten incòmodes.
Però el que diu l'Estefanoni, què li diu la dreta als nanos? Vosotros no sois violadores.
Bueno, però perdona, no sé, Xavier.
Estic
d'acord al 100% amb tu. És que, Jordi, el que tu acabes de dir, disculpa'm una cosa, amb el tema de l'habitatge no hi estic d'acord. No, però és que és molt senzill. Què li diu la dreta? La dreta extrema, amb un nano que no té casa i que no podrà comprar casa. Cony, com que aquí les cases públiques les donem als immigrants i aquests aquí els ocupen i finalment, per això tu no entens, què li diu aquesta mateixa dreta? Són respostes molt senzilles, falses, manipuladores, demagògiques. Això ho sabem, però això és la història. Ara, aquest nano mateix, quan vol anar a la Seguretat Social perquè resulta que li fa mal el peu, li diuen: collons, però si aquí n'hi ha 10 davant tu, i escolti, aquest senyor que porta el mocador del cap, qui és? O la senyora que porta el mocador del cap, qui és? No, diu aquesta... Tot això són respostes molt senzilles a preguntes molt complexes.
Però jo, una
I
cosa,
això
jo,
cala, ho funciona, i molta gent se les creu, i jo... aquest jo crec que és un dels problemes, Jordi.
Val, escolta, continuarà.
Acaba de sortir una enquesta europea desfeta 7 països sobre temes de mesures que es poden prendre per fer front al canvi climàtic, que en el cas d'Espanya és on més alt entre els joves està a favor de mesures fortes, el 80%, ho dic perquè estem dibuixant una imatge generacional, que sempre és complicat, perquè no tot dintre d'una generació és igual, no tothom cobra igual, no tothom té les mateixes possibilitats, o sigui, no estem dibuixant una imatge purament generacional i compta amb els...
Però vigila que també hi ha l'ecofeixisme, hi ha un moviment d'extrema dreta.
D'acord, doncs també són feixistes aquest 80%, també hi ha feixistes.
No, existeix, no me l'he inventat jo. És un fenomen estudiat.
El problema és, jo de debò, crec que de debò, que no veure-ho és un problema. No veure-ho és un problema greu. Perquè és que es anirà fent gros aquest moviment. Que de debò, que vaig estar 2 hores enganxat al TikTok i vaig veure coses que vaig dir: hòstia,
Jordi,
què és això?
Puc afegir una cosa? Amb carinyo.
I tant.
Jo crec que és cert que hi ha aquest fenomen, i matisaria en la línia que deia el Xavier, que va per barris una mica.
Segur.
És a dir, que sí que es dona, jo conec gent que té fills que han fet aquest circuit i estan preocupats i t'ho diuen, i gent que no, i gent que ha fet l'altre circuit, és a dir, que se n'ha anat a la barricada de l'altra banda. Això també hi és. Ara, a l'hora de saber per què la gent s'apunta, jo crec que és el més complicat. És a dir, no s'apunten tant per un tema de necessitat, sinó que crec que s'apunten per una qüestió d'identitat i de llenguatge. Allò que més creuen que els identifica, no tant allò que els hi pot resoldre la vida, perquè això ja està molt estudiat. És a dir, fa molts anys que politòlegs han dit que a vegades la gent vota contra els seus interessos. Això està molt estudiat. Crec que quan algun jove o no jove s'apropa a solucions radicals d'un sentit o un altre, en el fons és perquè no se sent acollit per les altres fórmules o les altres marques. Però, i en no sentir-se acollit, mira,
hi ha un amic
troba que, un llenguatge que l'acull i li parla com voldria que li parlessin.
Hi ha un amic, Francesc Marc, de la nostra generació, Francesc Marc, que coneixem, que no vol dir el nom, perquè no va donar permís per el nom, que diu, mira, sense voler no tenen el clau. Diu, tu mateix has dit, en el tema del respecte als immigrants, LGTBI, feminisme, estic d'acord amb els postulats de l'esquerra. Això ho he dit jo. Perquè estic d'acord, només faltaria. És que ho veig clar. Diu, aquest és el tema. Diu, l'esquerra s'ha apropiat d'aquests temes. Què passa, que un tio de dretes és homòfob per ser de dretes? Pot ser de dretes i ser respectuós amb tota la comunitat LGTBI. És més, alguns en formen part, diu aquest company que tu i jo coneixem i que ens estimem. Ja. I, té, i és així.
Hi ha diputats del PP que s'han casat.
Ja.